prim.
3 minuts i mig i seran 9:15. Carla Buigas, bon vespre.
Bon vespre, Ignasi, què tal?
Avui saltes de l'estudi dels informatius a Camins.
A Camins, després els informatius una altra vegada. Un dilluns saltimbanqui.
A veure, què ens portes avui? Vols parlar d'Europa, però em sembla que d'una manera diferent, oi?
Sí, de fet, el tema l'has introduït tu a la presentació del programa d'avui.
Sí.
I sí, de fet, la veritat és que vinc una mica amb ganes de destensar aquesta actualitat política, perquè avui, com bé has dit tu, 9 de maig és el dia d'Europa, i clar, Europa actualment es troba en un context geopolític molt crític, com tu també bé has explicat amb la guerra d'Ucraïna, també una Europa afectada, com la resta del món, pel canvi climàtic, amb crisis socials vàries. Aleshores, sé que és una mica complicat, però intentarem filar prim i descobrir les curiositats menys pesants d'aquest continent.
Doncs anem al context. Per què el 9 de maig, vols dir?
Doncs recordem que avui se celebra el Dia d'Europa perquè es commemora la firma de declaració de Schuman l'any 1950, 5 anys després de la fi de la Segona Guerra Mundial. Com bé has explicat, un pla per garantir la pau a aquesta Europa de la postguerra i en la que es proposa la creació d'una comunitat del carbó i l'acer, que es diu la CECA, cal que més tard, i avui en dia, com bé també has explicat tu, que ja t'hi vas fer la presentació.
No, però no volia avançar-me.
Està bé, perquè així estem ben contextualitzats, que és molt important.
Sí, sí, estem en sintonia, eh?
És el que després esdevé la Unió Europea. Aleshores, des dels grans governs europeus, creuen que si posen en comú la producció de carbó i acer, la guerra entre França i Alemanya, per exemple, rivals eterns, serà impossible.
I això lliga també amb el que hem parlat ara fa un moment, de les mutualitats i de la solidaritat. A Europa també ha existit un concepte de mutualisme entre els estats. No sé si s'aplica prou bé. Segueix, segueix, Carla.
Aleshores, jo també he volgut anar una mica als inicis, als orígens d'Europa.
Sí.
Aleshores, jo crec que si anem a fila prim cap a Europa, cal fer èmfasi en el mite d'Europa, que de fet es diu que dona aquest mite del rapte d'Europa, és el que dona nom al continent. Aleshores, jo te l'explicaré.
Endavant, a veure, quin
mite.
Mira,
segons la mitologia, Europa és filla d'Agenor i Telefassa, i aleshores Europa estava amb les seves amigues a la platja de Sidó, que era una zona on manava el seu pare. Aleshores, Zeus, el déu de la mitologia, la va veure i aleshores es va enamorar bojament. I com Zeus sabia que Europa podria rebutjar-lo, era no acceptava un no per resposta, aleshores doncs es va convertir en un brau blanc, preciós, amb unes banyes en forma de lluna creixent. I aleshores, amb aquesta forma, va rendir-se als peus d'Europa, i Europa, quan el va veure, primer s'espanta una mica, com tothom ens espantaríem si ens trobéssim.
O si ens trobem un brau, un toro, eh?
Aleshores s'espanta, però després, com tenia un pelatge blanc molt bonic, comença a acariciar-lo fins al punt de que es puja el seu llom.
Sí.
I en aquest moment Zeus comença a córrer per dins, fins i tot per dins el mar, que se'n va de les costes fenícies, que és on es trobava Europa, i se l'emporta fins l'illa de Creta. I aleshores, mentre Europa estava cridant, l'està raptant, és el rapte d'Europa. Sí. Aleshores, finalment Zeus aconsegueix aquesta unió amb Europa i tenen 3 fills, Minos, Sarpedon i Radamantis.
Déu-n'hi-do, o sigui, estem parlant d'aquesta Mediterrània del sud d'Europa, que és com l'embrió mític del continent, no?
Aleshores, sí, i un cop Europa mor, en mostra de l'amor que Zeus tenia per ella, ell converteix el brau en què ell s'havia convertit en una constel·lació, que seria la constel·lació de Tauro, i també dona el seu nom a la zona on va passar tot això. I això és el continent d'Europa.
Déu-n'hi-do, la referència literària més antiga d'Europa la tenim en una gran obra, no?
Sí, de fet, clar, tota aquesta història apareix a moltes obres literàries, i la més antiga es troba a la Ilíada d'Homer, però sí que és cert que allà, en aquesta obra, és filla de Fènix i no d'Agenor, o sigui que seria neta d'Agenor. Són aquestes contradiccions de bueno, contradiccions també de tantes obres literàries que s'han escrit i també tan antigues, doncs la primera referència és aquesta. I el que és molt curiós és que aquest mite del rapte d'Europa també ja és molt present en obres de la literatura espanyola. Per exemple, sí. Luis de Góngora en fa referència en un dels poemes de Soledad des del Siglo de Oro, uh-huh. I que diuen: "Era del año Estación Florida en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente", quan havíem explicat que tenia unes banyes, sí, en forma de mitja lluna, "y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo, en campos de zafiro, paz estrellas".
Sí, 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 o sigui que és la història del naixement d'alguna cosa, no? Aquí.
Sí, clar, sí que és cert que estem parlant de Góngora, que és l'estil del culteranisme, que s'utilitzen moltes metàfores, un llenguatge molt, molt rebuscat també.
És curiós, Carla, perquè d'aquest mite podem fer comparatives amb el moment actual d'Europa, oi? També tenim problemes ara i hem de convertir els toros en animals tendres, també,
jo,
no?
Jo també, ara, mentre ho estava explicant, també pensava que és una mica un final agredolç.
Sí.
Perquè sí que, vale, per l'amor que li té dona nom a l'espai, li fa la constel·lació, això, el que diu la mitologia, però al final la història és una mica crua.
Sí, sens dubte, un mite que dona nom al continent i que dona espai a la creació. Bé, algunes curiositats, Carla.
Doncs sí, com volem destensar una mica també aquesta actualitat política, doncs he buscat aquestes curiositats divertides d'Europa. Per exemple, tu saps que Europa es consumeix el 50% de xocolata del món?
Déu-n'hi-do.
Suïssa és el país que té el consum més alt i el segueix a Alemanya.
Ah, llavors nosaltres no tenim tanta culpa, no?
Potser. No, però a veure, el 50% de xocolata mundial jo crec que és molt. També,
i tant, i tant.
També gairebé la meitat de vi del món es produeix en aquest continent. Itàlia, França i Espanya són els principals productors i sumen al voltant del 70% de la producció de vi mundial.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
O sigui, xocolata i vi. Europa en tenim.
Sí, sí, i
després,
tant.
Una que m'ha fet molta gràcia. Tu sabies que hi ha una selva a Europa?
Ah, doncs no ho tenia present, com a mínim.
Doncs sí que és cert que no és com la selva amazònica.
Certament. No és tan gran.
No, però és la selva de Perusica, sí, a Bòsnia i Herzegovina, i només es pot explorar si vas acompanyat, perquè està, mm-hmm, molt protegit.
Sí, endavant. Més curiositats que avui estem repassant.
Doncs que va haver-hi una època que hi havia lleons al continent europeu.
Ah. I ja, si has parlat de selva, has de parlar de lleons, clar.
És una mica que ens podem esperar de tot. Llavors, hi havia, sí, sí, lleons, i es veu que es van extingir l'any 1000 abans de Crist. I es veu, i això se sap, perquè s'han trobat fòssils en països, sobretot de l'est i del sud del continent.
Uh-huh. I també ens vols dir, ui, això és il·legible, eh? El nom més llarg de ciutats.
Sí, el nom de ciutat més llarg està a Europa. Sí. Es troba a Gales,
sí,
i és un nom que té 50 lletres, moltes consonants juntes. Jo m'he intentat separar per poder-ho llegir. Jo també llegeixo, com faig esports, llegeixo
alguns
els
noms
molt...
que déu-n'hi-do, no?
I jo em pensava que podria fer-ho, però resulta que no, és il·legible. Aleshores et donaré una altra dada, però el podeu buscar. Sí. Si busqueu el nom de ciutat més llarg, el podeu buscar, el trobareu, sí, i podeu intentar-ho com un repte.
Sí, sí, Lanfer, Pulwi, etc. No?
Etcètera. I després moltes consonants juntes. I bé, després una que m'ha fet molta gràcia.
Sí, endavant.
I és que els tomàquets no van arribar a Europa fins a finals del segle XIV.
Déu-n'hi-do. Per tant, són contemporanis gairebé.
I a més, en mengem molts.
En mengem
i
molts,
se'n fan
exacte.
Molts.
Què feien abans del segle XIV sense tomàquets? Bé, no ho sabem.
No ho sabem.
El pa amb tomàquet segur que no, eh?
El pa amb tomàquet segur que no. Va ser segur a partir del segle XV.
El mite d'Europa i altres consideracions. Amb Carla Buigas hem filat prim. Moltíssimes gràcies.
A tu, Ignasi.
Fins la propera. Ara una pausa i la veu de Càritas.
Ràdio Estel.